Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Avui divendres, darrer dia del mes de novembre, 30 de novembre del 2018, hores d'ara, amb 10-11 graus a la ciutat de Lleida. Ha plogut aquesta matinada, però hores d'ara llueix el sol. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlem de música en directe, ja sabeu, com cada divendres, amb l'Andrés Rodríguez i el seu Melo Malo. També recordo que avui estan amb nosaltres els amics de Aspid Lleida, amb el seu espai a Cau d'Orella, que ens portaran aquesta entrevista mensual. I obrirem la finestra del record del Joan Bellmunt, que ens durà cap a la una. A partir de la una, la cartellera, el cinema, la Laura González, la N240, la Mònica Carrasco, tot això és el que fem els divendres, posar sobre la taula les estrenes de cinema. I ja a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on parlem de moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Jo t'avanço que avui tindrem màgia. Sí, sí, ja t'avanço que tindrem màgia aquí a l'Espai Groc. Però abans, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ha anat disminuint la nuvolositat al territori lleidatà, menys al Pirineu, on encara es manté el cel força ennuvolat i encara esperem algunes precipitacions febles, amb una cota de neu que anirà baixant fins a 1.200 o 1.300 metres al llarg de la tarda. Les temperatures avui baixen, hi haurà màximes de 16 graus a Lleida i Balaguer, 13 a Tàrrega, 11 graus a la Seu i 9 graus a Viella. Pel que fa al vent, en cotes altes del Pirineu bufa amb molta força aquest vent de nord-oest avui, a la resta vent de ponent més suau. Esperem un cap de setmana força tranquil, assolellat a tot arreu, tot i que demà dissabte encara es mantindrà la nuvolositat a la Vall d'Aran i no descartem tampoc algunes boires al matí a la depressió central. Les temperatures mínimes baixaran més, arribarem als 3 graus a Lleida, 2 graus a Tàrrega, 1 a Balaguer i 2 sota 0 a la Seu a Viella. Tornem a repetir glaçades, sobretot al Pirineu. Les màximes al Pirineu no variaran, a la resta a la plana baixen i el vent continuarà suau i variable. Diumenge sol, poca nuvolositat, menys a la Vall d'Aran, encara amb núvols sense risc de precipitacions, temperatures més altes aquest diumenge i un vent suau i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, comencem parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver al riu Segre, a Lleida, a l'alçada del centre de piragüisme, a prop de les Comportes. La policia ha rebut l'avís aquest matí, quan passava un quart d'hora de les 10 del matí. Un veí de Lleida apunyala dues persones a Osca per una baralla originada per un conflicte entre dues famílies de la capital lleidatana i Sabiñánigo. Devien de quedar a mig camí. No ho entes mai, aquest tema de les baralles. El govern de l'Estat licita per 4,4 milions d'euros les obres complementàries i acabats de la presa de l'Albagés. Els treballs també inclouran actuacions d'automatització, mesures de seguretat i mecanisme de comunicació, entre d'altres. Parlem d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, a les portes d'un cap de setmana, Gerard Albadalejo, tècnic del Lleida Esportiu, nega que hi hagi eufòria i assegura que hem fet molt, però encara no hem fet res. Per tant, està totalment en el cert. En futbol, diumenge, 12 del migdia, Peralada, Lleida. Primer, davant del QE. Però són partits d'aquests que s'ha d'anar i que s'ha d'intentar guanyar. S'ha de guanyar, vaja. En bàsquet, diumenge també a les 6 de la tarda, Força Lleida, Oviedo. Força Lleida, segon, empatat a punts amb el primer, davant de l'Oviedo, que és 6è, 6 victòries i 4 derrotes. I amb hoquei, tenim demà dissabte a les 8 del vespre a Girona la WS Europe Cup, Lleida llista davant del Girona, a Girona, i després dimecres a les 9 del vespre, dimecres dia 5, Alcobendas, Lleida llista ja dins de la fase de la Lliga regular, que evidentment en parlarem a llavors.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, a Mari Carmen Salvador, que està amb nosaltres. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Mari Carmen fem memòria, tancant setmana, tancant mes, avui divendres. però també 30 de novembre, Mari Carmen, de l'any 93, de què es parlava?
L'Ajuntament d'Agramunt era notícia perquè va aportar 1,3 milions de pessetes a la Fira del Torró. El pressupost global de la Fira va ser de 4,3 milions l'any 93. Entitats i institucions van col·laborar amb 1,6 milions de pessetes i els ingressos directes de la Fira sumaven més d'un milió. L'equip de govern municipal va presentar liquidació de comptes. També ahir parlaven, ahir mateix, o sigui, el dia 29 de novembre, es parlava del desallotjament de famílies i comerciants d'un edifici en ruïnes del carrer Tallada. Recorden que en van mencionar també ahir, no? Doncs els tècnics van examinar l'immoble del número 27 i van dir que era reparable. El número 29 del mateix carrer s'hauria d'enderrocar pel mal estat en què es trobava. Més veïns del carrer Tallada i Palau van resultar afectats quan es va examinar l'estat dels seus edificis. O sigui que si no era el 27, eren el 27 i el 29. Per tant, aquells edificis se van enderrocar veritablement i no recordo en aquest moment, potser ho trobarem després a la informació, com se van recalificar, com se van ficar aquestes persones en un altre, en un altre pisos o alguna residència, els van recol·locar. La Direcció Provincial de Tràfic va denunciar a 9 camioners de Lleida per frau en l'ús del gasoil. Dos dels casos es van detectar a Lleida i la resta a d'altres comarques. Les sancions podrien immobilitzar els camions sancionats durant un any. El futur del Museu Diocesà va néixer amb la mostra Pulcra. L'art sacre es va articular en 5 àmbits, amb una connexió d'itinerari. El catàleg constava de 1.713 peces i objectes inventariats pel bisbat. El pressupost s'estimava al voltant de 25 o 30 milions de pessetes. La població de Guimerà es va mobilitzar per un desallotjament d'una família de 8 persones. Dos ancians, un invàlid, 4 persones a l'atur i un nen formaven aquesta família. Imagina't, es poden imaginar quin panorama, no?
Clar.
El consistori es va comprometre a signar els documents que siguin necessaris per avaluar-los, per avalar-los. Uh-huh. Una entitat financera els obligava a abandonar casa seva per no poder tornar un crèdit. O sigui, bueno, que això ja passava fa 25 anys.
Clar, és el que diem, que no diem ja si hi ha raó o no hi ha raó, però és que darrere de cada persona, de cada cas, hi ha una història. I clar,
bueno, és que
s'ha d'estudiar tot plegat.
Recordin, dos ancians, un invàlid, 4 persones a l'atur i un nen. Tots al carrer. Per què? Per no poder tornar un crèdit. Uh-huh. O sigui que fa 25 anys estàvem ja,
ja
amb la mateixa
igual
cançoneta
ja
que
igual
tenim ara. I acabem parlant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que volia aigua ecològica en quasi tots els rius de Lleida. La indústria havia de reciclar els abocaments per arribar a ser autosuficient. Els regadius van aconseguir imposar la seva prioritat sobre la indústria. El riu Corb era l'única llera en què l'objectiu no inclosava la potabilitat. El pacte de Castellonroi aniria com a annex en aquest pla.
Mari Carmen, bon cap de setmana. Ens escoltem dilluns, el mes de desembre ja.
Fins dilluns, amics. Bon cap de setmana.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap, ara sí, ja sé que sóc molt pesat. Cada divendres dic exactament el mateix, però per mi ara sí. Ara ja és divendres. I ara que donaré la benvinguda i el pas al redactor en cap del diari La Mañana, encara més. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Es que eres mi voz del viernes.
Sí, además, bienaventurado el mes que empieza por todos los santos y acaba por San Andrés.
Es verdad, señor. Es tu santo. Felicidades.
Vale, gracias por lo, hombre, que, claro, por lo que toca, porque tú lo digas, ¿eh?
No, hombre,
que, hombre, porque tú lo digas.
Bueno, pues nada.
Ya sabes que yo los santos, yo era San Miguel.
Bueno, Te podrían haber puesto a Andrés Miguel. ¿No? Dos nombres, bueno. Bueno, no sé. Oye, Andrés, a ver, pues este fin de semana, ¿dónde lo vas a ir a celebrar?
No, este fin de semana hay cosas, hay cosas para ir a ver. Pues venga, vámonos, bien, se acaba el festival de jazz, el Jazz Tardó. Se acaba y esta noche está Gerard Nieto Reunión 3 en el Café del Teatre por 12 euros a las 10:30. Y el Dani Nelo, que es el que pone la guinda final, hace doblete. Esta noche está en la sala La Lira de Trem, con los saxofonistas salvajes, que es el nuevo espectáculo que pasea, que se dedica a recoger esos grandes héroes del saxofón desde los años 50. Y mañana sábado está en el Café del Teatre, ya poniendo el punto y final al Jazz Tardó, 15 euros anticipada, 18 en taquilla. Y bueno, pues haciendo el mismo espectáculo, el Dani Nelo es el gran saxofonista que lo conocimos que con los Rebeldes, cuando apenas tenía 17 años.
Sí, imagínate.
Y luego, pues bueno, los Mambo Jambo y bueno, ha estado...
Bueno, ha colaborado y en solitario con... también ha hecho cosas.
Sí, tiene un grupo que se llama Tandoori Lenoir, que ha venido otras veces y antes lo conocimos con la banda del Zoco. Y ha colaborado con Kiko Veneno, Raimundo Abador, Los Lobos, hasta con Jackson Brown. Bueno, es un genio del saxofón. Lo único que me choca es de que, no sé, deben ser cuestiones extrañas, pero en Trem el bolo de esta noche es gratuito y mañana pues hay un precio.
Ah, bueno, a veces cuestión de la sala también.
Bueno, no sé, siendo el del mismo festival, pero bueno, que está ahí el Dani Nelo, que es lo importante, y ya saben la gente lo que tiene que hacer.
¿Qué más?
Tenemos otra cosilla, mañana sábado tenemos en Aboite, tenemos otro tributo al último de la fila, una banda que se llama Querencia Animal.
¿Querencia Animal?
Querencia Animal.
Yo, es que el tema de los nombres, ya sabes que tenemos que hacer un especial, ¿eh? Bueno, va, venga. ¿Qué tocan?
Bueno, pues hacen, ya te digo, todo versiones de los temas más emblemáticos y conocidos de Manolo García y el último de la fila.
Vale.
Insurrección, Querida Milagros, yo qué sé, Pájaros de Barro, Cuatro Días.
Bueno.
Bueno, es lo que hay. Y luego, fíjate, nos vamos a ir al martes porque nos vamos a salir de las salas y nos vamos a ir a los cines, bueno, al Teatro Principal de Lleida y a los cines de Alpicat, porque estrenan a las 8 de la tarde Marley, el documental definitivo sobre el rey del reggae.
Mira.
Este puede estar muy interesante.
Si es que todavía queda algo por decir, ¿eh?
Sí, bueno, pero siempre salen cosillas por ahí que son interesantes.
Ajá.
Ahí hay anécdotas, yo recuerdo, o leyendas urbanas, que como lo quieras saber, cuando vino Marley aquí a Barcelona a actuar, una de las condiciones que puso es que quería 2 kilos de marihuana. Y estamos hablando del 80, ¿eh?
Imagínate. Pero eso no se hizo público, ¿no?
En su momento. Pero se corrió la voz luego. Lo que pasa que estas cuestiones antes eran menos pecaminosas que ahora. Ahora
es curioso,
que,
¿eh? Sí, es curioso.
Es muy curioso, sí, que vayamos para atrás como los cangrejos. Eso es lo curioso.
Muy bien. ¿Y qué más?
Mira, te digo lo último ya, va. Porque como vamos ajustaditos de tiempo, que tenemos el miércoles también, que es víspera de fiesta, porque el jueves es fiesta, tenemos a The Max Messer Group, lo tenemos de gira y pasan por el Café del Teatre. Y bueno, este es una banda que, bueno, que dicen que está muy bien, son holandeses, vuelven a los escenarios y acaban de sacar un single llamado Free, que está pegando bastante.
Muy bien.
Para los que les vaya el rollo este.
Bueno, pues ya básicamente la música recluida en las pistas, porque las temperaturas también lo aconsejan así. Eso es lo que podemos escuchar este fin de semana. Y ahora vamos con el Melo Malo. Andrés, a ver, ¿qué me has preparado para hoy?
Siempre pasa lo mismo. Estas semanas nos están machacando con el 50 aniversario del álbum blanco de los Beatles, lo cual no está nada mal, pero nadie se hace eco de que también estamos en plena conmemoración de los 50 años del Electric Ladyland del gran Jimi Hendrix. Mi buen amigo Alfonsito, representante artístico de largo recorrido, ha reivindicado esas 5 décadas recuperando la indecorosa, entre interrogantes, portada de ese doble álbum del más creativo, innovador y mejor guitarrista de rock de todos los tiempos. Recuerdo, como también lo deben recordar muchos hijos de la transición, que el disco estuvo prohibido en este país precisamente por esa portada en la que aparecen numerosas mujeres de diferentes razas mostrando sus indudables encantos. Pese a tratarse de una obra gráfica de gran belleza, la represión de la época no daba para más. por lo que este título fue otro de los muchos que procuré para mi discografía en los numerosos viajes que realicé a Andorra para comprar lo que aquí estaba prohibido o censurado. Los tiempos en ese sentido no han cambiado mucho, y si no, que se lo pregunten a Sito, luego hablamos. El pasado día 9 se publicó una edición de lujo que contiene el álbum original remasterizado, maquetas y descartes, un documental y una mezcla realizada por su ingeniero de sonido, además de un libro con fotos inéditas, letras manuscritas y poemas. El tercer y último disco de estudio del grandísimo zurdo de Seattle fue su éxito comercial más grande y forma parte de los 100 mejores discos de la historia. Muestra elementos que anticipan el rock progresivo y el cover de la canción All Alone de Watchtower está considerada como la mejor versión de la misma, incluso por su propio autor, el mismísimo Bob Dylan. Tras esta referencia de 1968, solo vio la luz dos años más tarde el directo Bar of Gypsy, aunque se contabilizan hasta 13 discos más, pero son póstumos. James Marshall Jimi Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 y el pasado martes hubiera cumplido 76 tacos. Y se fue para siempre al Gran Hotel el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años, tras conseguir ser el artista mejor pagado por sus conciertos en los festivales de Woodstock y la isla de Wight. La distorsión, el buen provecho de los acoples generados por la guitarra y su maestría en el uso del pedal wah-wah han convertido su nombre en leyenda, ya que sigue siendo el mejor guitarrista de la historia. La alta calidad musical supera cualquier reacción retrógrada que pueda ocasionar esa bella portada con mujeres desnudas. ¡Oh, yeah!
Bueno, yo es que este tema tampoco lo entiendo, ¿eh?
No, pues ¿sabes qué pasa? Que el,
o sea, no ves nada que no se vea en una playa, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh?
En el cara libro lo colgó el
sí,
amigo
sí,
Alfonsito.
Lo
colgó y le duró pues lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio.
Pero quiero decir que estamos a,
se
punto,
lo retiraron.
A punto de entrar en el 2019,
sí.
Que las redes sociales se dediquen a censurar esto, es que ya, bueno, no sé.
Pero es una portada preciosa, además.
Sí, por eso te digo que vamos.
Pues bueno, ¿sabes qué hizo, no?
Sí, sí, pues sé que le ha puesto bikini, ¿no?
Cabreado, pues la ha vuelto a colgar, pero les ha dibujado bikinis a todas.
Mira, todo es una... Mira, vamos a reírnos, pero de verdad
hay que... Hay que reírse porque esto no ocurría antes, tampoco.
Por eso... Pero a ver, que esa portada que no... A ver, que al final el problema de la anatomía humana... Es que no sé por qué le damos tanta importancia a la anatomía humana. Es que al final, joder, es que no sé, que no nos miramos cada uno en el espejo por la mañana, pues es lo mismo.
Pues imagínate yo que voy a playas naturistas, a playas nudistas.
Te digo que es que no... Es
que estoy curado de espantos.
Como más, o sea, yo, que las redes sociales busquen odio, violencia, etcétera,
violencia, sí.
Lo entiendo. Pero una fotografía que están personas desnudas... Bueno, no sé, yo...
Es increíble, de verdad.
No,
yo te digo que vamos para atrás como los cangrejos, te lo he dicho antes y
sí, sí.
Está la cosa clara, ¿eh?
En fin, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
A la Serre Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La Serre Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta. ¿Llevas 365 días esperando? ¿Preparado? Ven a Portolés. Durante muy pocos días, precios Black Friday. Descuentos especiales en coches nuevos, seminuevos y de ocasión. Hasta un 35% de descuento. En Portolés, concesionario oficial Jaguar Land Rover. En Avinguda Alcalde Rovira Roura 68, Lleida. Y recuerda, no cerramos al mediodía. Portolés. Black Friday Portolés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ja estan amb nosaltres els amics de Aspit Lleida amb el seu espai a Cau d'Orella. Ja saps que tenen una cita mensual. I avui estan amb nosaltres, home, no diré vells coneguts perquè tampoc fa tant temps que no ens veiem, però estan amb nosaltres la Pilar i l'Àlex. Àlex, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Jo I molt bé.
Pilar, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs, Pilar?
Bé, podria estar més bé, però bueno, bé.
Home, sí, bueno, és una manera de veure-ho, eh?
Sí, sí.
És una manera de veure-ho, sí. Escolta, a Cau d'Orella, vosaltres heu estat treballant fort tot aquest mes per preparar aquest espai.
Sí.
I, per tant, jo ja, com sempre, deixo de parlar i us cedeixo el micròfon a vosaltres. Així que endavant.
Vale, doncs bon dia. Hola a tots. Ja tornem a ser aquí els components de Cau d'Orella, del Centre d'Atenció Diurna Candi Berafanyer. Avui estem aquí l'Àlex i una servidora per parlar d'un tema considerat tabú, potser, perquè pensem que no se'n parla gaire. El tema que tractarem és l'eutanàsia.
Molt bé. Avui entrevistarem a Concepció Canut, coordinadora de l'associació Dret a Morir Dignament a Lleida. Molt bon dia, Concepció. Benvinguda i moltes gràcies per vindre.
Bon dia.
Bon dia a tots i gràcies d'haver-me convidat a prendre la paraula amb aquest grup de persones que em penso que pot ser molt profitós i molt interessant.
Molt bé. Molt bé. Per començar l'entrevista, primer de tot, ens agradaria que ens expliquessis què és l'eutanàsia.
L'eutanàsia, doncs, és la provocació de la mort. Quan un pacient, un malalt, ho ha demanat reiteradament perquè té una infermetat incurable, irreversible, i que té molt patiment. Llavors, aquesta mort se produeix mitjançant la introducció al seu cos d'un medicament, normalment per via intravenosa, també pot ser per via oral, i que aquest fet el realitza una persona del cos mèdic, normalment és un metge. Això produeix la mort immediata. Tinguem en compte que estem en un país, Espanya, on l'eutanàsia en aquest moment està penalitzada. És veritat que al Congreso de los Diputados estan treballant un projecte de llei en el qual se discuteix la despenalització de l'eutanàsia per una banda i el desenvolupament amb una llei en la qual s'estudia fil per randa amb molta precisió quines han de ser les condicions, perquè clar, parlar d'eutanàsia fa por, ens en fa tots. Per què? Perquè en el nostre ment hi ha totes les eutanàsies viscudes al llarg de la història. Nosaltres quan parlem d'eutanàsia no volem dir això, volem dir una provocació de la mort volguda, plantejada, desitjada, i que és el mal menor, per dir-ho d'alguna manera, i que pugui produir una mort sense una gran pena a la persona que la té ja en el seu estatus vital, en la seva salut, i està planejat perquè la seva infermetat no té remei. Llavors, en aquests casos, l'eutanàsia és el cessament de la vida voluntàriament. No sé si amb això contesto una mica la vostra pregunta.
Sí. Mos ha fet un mal encaliment. A veure, quant temps fa que existís l'Associació del Dret a Morir Dignament a Lleida?
Bé, nosaltres fa 6 anys ens vàrem començar a fer visibles a Lleida. Fer visibles vol dir que tenim un petit despatx obert al públic on atenem a les persones individualment i confidencialment si volen informació de com fer un document de voluntats anticipades, de parlar de l'últim tram de vida. Doncs des d'aquests 6 anys nosaltres existim i som una delegació de Barcelona. A Barcelona hi ha DMDCAT, Catalunya, a la Porta de l'Àngel, al Portal de l'Àngel, número 7, i nosaltres funcionem com una extensió, perquè ens trobàvem que socis de Lleida, de la província, per assistir a actes a Barcelona, si fos conferències, fos taules redones, tot això, doncs pues és difícil, tot i que ara tenim uns mitjans de comunicació ferroviaris més ràpids i més còmodes, sí. Però molts socis havien demanat per què a Lleida no podem crear una extensió. I bé, a partir d'aleshores vàrem buscar un espai al carrer Henri Dunant, on hi ha l'espai de GSS. Tenim aquest petit despatx que ens el cedeixen una vegada a la setmana, i en allà doncs, fem el treball dels voluntaris, les reunions de formació i les d'atenció al públic per tota persona que pugui venir. És un servei gratuït que ofereix l'associació al públic en general, eh? O sigui que són 6 anys. El treball actiu més eficient és a partir de 3 o 4 anys. Perquè vull dir, el començament va ser difícil perquè no ens coneixia pràcticament ningú i no teníem contacte. Nosaltres havíem estat a Àspit a fer una xerrada fa 3 anys, potser, però vull dir, eren petites accions, i vull dir, a partir d'ara doncs, la cosa ja s'ha fet més ampla, més gran.
Molt bé. Heu tingut algun problema per crear l'associació?
Bé, l'associació estava creada des de fa 34 anys. La història de l'associació està recollida en un llibre i data de l'època doncs, de la dictadura, en què es van començar a associar unes persones degut a que van veure que a Europa i en d'altres països existien aquests col·lectius que treballaven plegats, i van dir per què no fem una associació a Espanya d'aquest tipus. Això va començar a Madrid arrel d'una carta que es va publicar al diari El País. Això va anar creixent, se va regularitzar, se va institucionalitzar, va entrar a justícia per tenir un reconeixement oficial com a associació, i després va tenir la seu a Barcelona. A Barcelona va presidir durant 20 anys l'associació DMD com a president el senyor Salvador Pàniker. El Salvador Pàniker és un filòsof prou conegut del nostre país, concretament en ahir a la Universitat de Lleida vàrem concedir, ho faig això com un parèntesis, no?, el Premi Salvador Pàniker amb un alumne pel treball que havia presentat. Doncs el senyor Pàniker va presidir fins a la seva mort DMD Catalunya, i actualment, des de fa un any i pico, doncs és el president honorífic. O sigui, que l'associació va tenir les dificultats pròpies de tota associació que en un moment de la dictadura intentava treballar per les llibertats humanes. Quan aquí a Lleida ens vàrem instal·lar, doncs, en principi aquestes llibertats, i ho dic una mica irònicament, estan més concedides, però bé, vull dir, dificultats grosses no n'hem tingut. El que cal és treballar molt per poder fer difusió dels nostres objectius.
Bé, ara volia saber quins canals de divulgació utilitzeu per donar-vos a conèixer.
Bé, pel que fa als canals de difusió, evidentment els mitjans de comunicació són vitals. Doncs els mitjans locals hi tenim bon contacte. Concretament avui he tingut ocasió de veure, abans de venir aquí al Segre, i surt una foto de l'acte d'ahir. Doncs ahir també varen anunciar a l'agenda cultural que concedíem el premi. Quan fem conferències també apareix. Almenys una informació a la ciutadania de que existim, no? Llavors, com a mitjans de difusió, nosaltres tenim una revista que se'n fa difusió a tots els socis. Aquesta és en suport paper, i també està penjada a la web. A la nostra web es pot consultar. Aquesta revista, aquest és l'últim número, i està, penso, molt ben estructurada, amb uns articles de fons, amb persones de ploma que saben el que se diuen i coneixedors de causa de lo que estan parlant. I, a part d'això, que la trobem a la web, un altre mitjà de comunicació que ens ajuda molt i molt és, i que s'hi pot accedir, evidentment, és la web, que és 3Bs, democràcia... Ai, perdó. 3Bs, eutanàsia.cat. I aquí ja hi ha els enllaços que van a la web de la federada. Perquè cal dir que DMD Catalunya estem federats amb Madrid, on hi ha la federació, i també estem confederats amb les organitzacions espanyoles. Concretament, el dia 6 del mes passat, vàrem estar a Brussel·les amb l'Associació Federal Europea Right to Die, doncs per a defensar el Parlament, concretament jo vaig fer una comunicació en aquest àmbit, doncs de quines eren les circumstàncies al nostre país i sobretot per veure quina és la implicació dels ajuntaments. Això ja no està contemplat.
Moltes gràcies.
A veure, sisplau, quines tasques realitzen els socis i voluntaris?
Bé, aquí cal dir que els socis poden tenir una actitud més passiva, veiem si ens entenem. Fer-se soci vol dir compartir aquests ideals i omplir un formulari i cotitzar aquesta quantitat d'euros. Llavors, això comporta pel soci rebre una informació privilegiada, aquesta. A la pàgina web també tenim un espai destinat als socis, que s'hi accedeix per un password privat, que només pertany a ell, i ja està. Si el soci té possibilitat de fer una dedicació més ampla i participar activament amb DMD, llavors parlem del soci voluntari o del soci actiu. Què vol dir això? Vol dir que llavors aquesta persona ha de fer una formació que la podem fer pels que estem lluny o a distància de Barcelona online, o sigui mitjançant correu electrònic, mixta amb alguna reunió a Barcelona. Aquesta formació no és excessivament llarga, però sí que li ajuda amb aquest soci voluntari a preparar-se per tenir coneixements de lo que després haurà de fer difusió. I aquests voluntaris, doncs, són els que gestionen o els que gestionem les activitats, ja sigui de xerrades, conferències, exposicions. Per exemple, a partir del 15 de gener tindrem aquí a Lleida, a la Universitat de Lleida, un mes, i després passarà al pati de la Paeria, que se'n diu La mort digna il·lustrada, que és un conjunt de 30 obres pictòriques fetes per artistes de plàstica que han plasmat mitjançant l'expressió plàstica el que és per a ells la mort digna. Aleshores, això ho tindrem penjat, i això anirà dintre d'un pack, d'un projecte educatiu, sobretot destinat als centres educatius, escoles, instituts, universitat, perquè nosaltres considerem que és molt important que la joventut prengui consciència.
Evidentment, donar-ho a conèixer.
Sí, donar-ho a conèixer. I que llavors se vegi la mort com un procés de la vida. La mort no té per què ser una cosa tabú, amagada, de color negre. És un naixement a la persona, i hi ha autors que diuen que també hauríem de parlar de moriment, perquè no és una cosa que sigui solament morir, sí, sinó que és tot un procés, que és una preparació per això. I aleshores, doncs, sobretot en les persones doncs, que hem tingut o que hem tingut un temps per l'edat de preparar-nos a la mort, doncs això és com, no sé, dintre de la vida, si ho comparem amb una pel·lícula de cine o amb una novel·la, sí, que acabi bé o que acabi malament és l'èxit o el fracàs del cineasta o de l'escriptor. Pues a la vida, si la meva mort és dura o si la meva mort és indigna, pues és el fracàs de la mateixa persona, perquè la mort forma part de la vida. Diguis, que pot ser detallat.
Com la pel·lícula que Mar a dintre.
Ah, Mar a dintre, és molt maca. L'heu vista?
Sí, sí.
Sí, pues bueno, aquesta pel·lícula és que és el reflexe, tot i que hi ha persones que no ho comparteixin, la situació d'una persona que tenia una malaltia irreversible que no se podia resoldre ni amb teràpies, ni amb fisios, ni amb logopedes, ni res, perquè aquesta persona, el protagonista, estava capacitat mentalment, podia parlar, podia pensar, el que no podia és utilitzar les mans, escrivia amb un artilugi connectat amb un ordinador o dictant amb algú, i aquesta persona, jo estic llegint ara aquests dies un llibre seu que es diu Cartes des de l'Infierno, us el recomano. Com ell va viure els seus 30 anys, crec que va ser, de vida dintre d'un cos que considerava una presó, perquè ell no tenia cap mena de mobilitat. I ja va arribar amb un punt que va demanar a la justícia que se li pogués aplicar una eutanàsia, perquè era un cas clar un cas evident de que aquesta persona que no es podria rehabilitar mai, no hi ha possibilitat amb aquests extrems ni de fer trasplantaments, ni la medicina no ha avançat suficient en aquest àmbit, no es pot fer un trasplantament de cervell amb un tetraplègic d'aquests amb un grau molt elevat, i no se'n va sortir, vull dir, va anar per justícia, llavors li van dir que era un defecte de forma, que això ho havia d'haver demanat pel Tribunal de Barcelona, o que ho havia demanat pel Tribunal de Barcelona i ho havia d'haver demanat pel Tribunal de Madrid. Bueno, total que ell continuava amb les seves. I no és que en la seva vida ell tingués carències afectives i tal. La seva cunyada, que cuidava el seu pare, que estava a la seva vora, els seus germans, l'estimaven molt. I no volien això, perquè creien, ells eren del parer, pues, que havia de viure pues, mentre la cosa aguantés, que això podien ser 30 anys més de lo que ja portava viscut. I ell ho tenia molt clar. I va demanar que l'ajudés algú a traspassar. I si heu vist la pel·lícula, bueno, no cal que us en digui no. Més, perquè sí que recomano aquesta obra seva, perquè realment ell expressa amb molta claretat, perquè no és un llibre que tingui una seguida. És un llibre que són coses aïllades, potser hi ha una poesia o una carta o el que sigui, i manifesta la seva situació.
Molt bé. Moltes gràcies, Concepció, per haver-nos atès en aquesta entrevista. Estem molt agraïts per la teva informació que ens has aportat.
Moltes gràcies. Digues.
Gràcies, moltes gràcies. Us hem informat molt bé.
Pues jo moltes gràcies a vosaltres.
Sembla que quedarà curteta aquesta entrevista. La farem un altre dia amb dos vegades.
Molt bé, Àlex. Gràcies a vosaltres i a la tasca que fa la vostra associació, que compartim i que ens reconforta molt veure el progrés d'algunes persones que estan fent amb la vostra ajuda. Gràcies a tots.
Bé, i ara comunicar-vos a tots els radioients que ens podeu escoltar a finals de cada mes al programa Magazine del Ricard en Cope Lleida. I a més, podeu escoltar la nostra secció del programa penjat al Facebook del Centre d'Atenció d'Una Candy Berfanyer. Aspit. Vale, d'acord.
Adéu, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu, igualment.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Doncs ara sí, obrim la finestra i la barrera del mes de novembre.
Pues farem...
Acabem setmana nosaltres, també divendres, però és 30 de novembre avui, Joan. Demà sí, 1 de desembre.
S'acaba, passen els mesos, passen els dies, passen volant.
Anava a dir passen els dies, no. Passen els mesos volant, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Pues bé, avui passarem mesos i mesos i anys endarrere i parlarem del Cal Piqué i els anys de la fam. A Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, tocant a la carretera que mena a Berga, s'alça la capella de la Pietat. És gòtica i va ser manada de bastir entre els anys 1470 i 1480 per la noble família de Joan Piqué, comerciant de la vila. La seva construcció va lligada a una curiosa i interessant llegenda. Es conta que en un dels tristaments famosos anys de la fam, perquè n'hi va haver diverses èpoques, hi va haver anys de la fam, s'arribà a un extrem tal de misèria a la comarca que s'havien acabat totalment els queviures i la manera d'obtenir-los. En aquestes circumstàncies i en una casa benestant com era Cal Piqué, només quedava un pa a la post, és a dir, al rebost. Un vespre trucà un pelegrí demanant al moïne per la mort de Déu. La mestressa de la casa, sense pensar-lo ni un moment, va agafar el pa que tenien, el besà i l'allargà al captaire. L'home desaparegué, la mestressa tancà la porta amb una íntima recança d'haver deixat la família sense el darrer aliment que restava a la casa. La seva sorpresa va ser gran en retornar a l'interior i veure que damunt la post, damunt la fusta que tenien, hi brillava un pa. Un pa que se substituïa automàticament cada vegada que es treia i que no va mancar mai més durant l'època de la fam. Aquest miracle no s'explica, però diu que va passar així. En agraïment, la família Piqué vam anar a bastir la dita capella amb el nom simbòlic de la Pietat. El magnífic retaule contingut a l'interior va ser pintat l'any 1480 per Francesc Solives, deixemple del mestre Borrassà, i li van pagar 150 lliures barcelonines per aquella obra d'art. És una història que s'explica de Cal Piqué i els anys de la fam a Sant Llorenç de Morunys. I la dita d'avui ens diu que viure templadament fa viure llargament. És a dir, no és qüestió de fer abusos.
Ni fred ni calor.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu, fins al mes que ve.
Sí, fins al mes que ve.
A punt d'arribar a la una, recordem que se segueix investigant l'aparició d'aquest cadàver al riu Segre, a l'alçada del centre de piragüisme, a prop de les comportes, aquest matí a 11:15 a.m. Ara busquem les senyals horàries, la una, darrera hora informativa, després parlem de cinema amb la Laura González i a 2:15 l'Espai Groc, amb Puri Terrado i companyia.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Confederación de Escuelas Católicas envía un mensaje de tranquilidad tras conocerse que se están revisando algunas de las desgravaciones fiscales por aportaciones a las fundaciones de los colegios concertados. No tienen constancia de que haya cambiado el criterio de Hacienda, Susana Moneo.
Así es, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, asegura a COPE que no consta oficialmente ningún cambio de criterio en la actuación de la agencia tributaria y que la ley no ha cambiado. Las donaciones se ajustan a la ley de mecenazgo, por lo que son perfectamente legales. Así que mensaje de tranquilidad, aunque apuntaba que estarán vigilantes.
Quiero pensar también que esto no forma parte de una vuelta de tuerca más al acoso, por decirlo de alguna manera, que está sufriendo la escuela concertada. Pero también resulta curiosa esta coincidencia en estos momentos en los que, de una manera u otra, se está poniendo en cuestión en los medios de comunicación o por algunos grupos políticos o sociales la existencia de la concertada.
Recuerda que es una aportación voluntaria a una congregación religiosa que es titular de un centro educativo, pero que tiene además muchos fines.
Y como te estamos contando, el próximo domingo 9 de diciembre, el estadio Santiago Bernabéu va a coger la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Un partido declarado de alto riesgo para el que ya se está preparando el dispositivo de seguridad. Juan Baño.
La Oficina Nacional del Deporte, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, es el centro de referencia en el dispositivo que trabajan codo con codo con los servicios de información policiales. La clave en este momento es conocer el contacto con los clubes River y Boca, quiénes son los aficionados que contarán con entrada en mano para entrar al Santiago Bernabéu. Habrá policías argentinos especializados en el seguimiento y control de las aficiones de ambos clubes en el centro de coordinación operativa. Por lo demás, se aplicará el protocolo habitual ante grandes finales o encuentros de alto riesgo con la asignación de zonas de ocio, las llamadas fan zone, en la capital, el acompañamiento de ambas aficiones mediante embolsamientos policiales hasta el campo y la separación de los aficionados en ambos fondos del estadio.
En París, los denominados como chalecos amarillos preparan ya la manifestación, la gran movilización de mañana. Este mediodía van a ser recibidos por el primer ministro. Se ha movilizado ya a 4.000 policías. Corresponsal Asunción Serena.
Todavía no se sabe a quién van a recibir porque tienen problemas para encontrar interlocutores representativos entre los chalecos amarillos y algunos de ellos se niegan a acudir a la cita porque temen que el Ejecutivo los utilice para quitar fuerza al movimiento. El ministro del Interior ha anunciado el cierre de la circulación en los Campos Elíseos este sábado. Estarán abiertos a los peatones con un sistema de seguridad muy hermético. Serán controladas las tarjetas de identidad y se registrarán los bolsos para evitar que haya armas y las fuerzas de seguridad sean las víctimas. Esta mañana los comerciantes están tomando las medidas que no tomaron el sábado pasado para proteger las vitrinas y evitar que sean de nuevo destrozadas.
En Lanzarote se ha activado el protocolo por posibles malos tratos a un bebé. El menor de 4 meses ha ingresado con un traumatismo cranoencefálico. Se trata de la segunda vez que los padres acuden con el pequeño al centro hospitalario por un motivo similar. Se están realizando las investigaciones para determinar las causas, si ha sido un accidente o un suceso intencionado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, la elección del Bernabéu para el River Boca comparte protagonismo con una nueva jornada de Liga. Luis Munilla.
Es oficial desde anoche, Antonio, que el Santiago Bernabéu acogerá el polémico River Boca de la final de la Libertadores el domingo 9 de diciembre a las 8:30. Se está preparando ese fortísimo dispositivo de seguridad que contaba Juan Baño. Se está trabajando también, hay una reunión además en marcha sobre cómo se van a distribuir las entradas y hay muchas opiniones encontradas. Este es Maradona, hablando sobre el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es quien ha tomado la decisión de sacar el partido fuera de Argentina.
Yo quiero decirle a este Alejandro Domínguez, ¿qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ver un partido de Boca River y tengo que llevarla a Madrid? ¿Sabe lo que cuesta eso? Son la lacra del fútbol. que no están capacitados para el cargo, loco.
Hemos omitido algún insulto que le dedicaba. Y aquí en la Liga hoy se abre la jornada a las 9 con el Rayo Eibar. Mañana Real Madrid-Valencia. Veremos si con el regreso de Isco a la lista de Solari se lo pierden Nacho y Casemiro. Y en el Valencia, Rodrigo casi descartado y vuelve Garay.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ara que ja estem informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, el que fem és obrir la N240. Sempre diem obrir, com si estigués tancada. De moment, res, està oberta sempre. Però, bueno, mira, ho diem així. I ens arriba la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard Álvarez.
Escolta, per cert,
digues.
Tu ahir, quan vas apretar el botonet aquest de, que s'obre el micròfon a les 12
sí.
i 20 minuts,
sí.
et va agafar una mica de vertigen o no?
Una mica sí. Home, però també et dic que vaig fer el programa més contenta que altres dies.
Jo també. Escolta, per què sí. ho diem, això?
Doncs perquè tenim les notes de final de,
sí.
de curs, no?
Sí, les de final d'any. Tenim, així mai, és el símil. Tenim les notes. És veritat.
I no ens ha anat malament la cosa,
no,
Ricard.
No. Mira, de moment la cadena COPE ha tret els millors resultats en audiència a Catalunya dels darrers 20 anys.
Sí, senyor.
Val? O sigui que ja, només per això, ja déu-n'hi-do. Però és que, a més, tant a Lleida com a Tarragona han pujat a tot arreu.
Sí, la veritat és que hem d'agrair molt a la gent que ens fa confiança. Bé, de fet, fa confiança a la cadena des de primera hora del matí,
des de les 6
del matí, que els dona els bon dia els companys darrere en COPE, fins que nosaltres recollim el testimoni i acabem fins a les 2. No ens podem queixar.
No
hem d'agrair que la gent confia en nosaltres per informar-se i per passar-s'ho bé, que és el que fem tu i jo, sobretot.
Doncs escolteu, gràcies a tots, com sempre. I això us ho ha dit la Mònica, us ho dic jo i us ho repetirem i ho direm sempre, que tot això només té sentit perquè vosaltres esteu aquí a l'altre costat escoltant,
Sí.
I és així.
I jo crec que són part de l'equip, els oients, no? Perquè és
sí.
un equip molt gran. Tu i jo posem sí. la veu, però són els col·laboradors, com avui, per exemple, la Laura, que ens vindrà a parlar de cine, els que venen cada dia de la setmana, els companys d'administració, no?, de publicitat, és cosa de tots.
Som
això dels tècnics,
un supergran
no ens
equip,
oblidem dels tècnics.
Sí, sí, no?
Que sense ells sí que no sortirien.
Jo, és veritat. Mònica, doncs escolta, va, que fem una pausa per la publicitat, que també els hem d'agrair, que
sí.
confiïn amb nosaltres.
Clar,
per anunciar-se.
Sí.
Jo sé que de vegades estàs a casa i dius, ara la publicitat. Escolta,
ai, senyores i senyors,
són dos
que
minutets.
Aquí és cosa d'ells, dels anunciants, que nosaltres sortim cada dia.
Són dos minutets i després parlem de cinema amb la Laura González. Va.
Vinga.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acueste, ¿no?
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 16 de diciembre tienes 100 euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en uno HP a partir de 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Doncs apa, Mònica, ara sí, aparteu a les criatures, que arribe la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Hola, Laura.
És una expressió feta, eh? No, no és que faci por. Home, la Laura.
Vale.
No, gens, no, al tot el contrari.
És molt maca, si no la coneixeu.
Oi, si faig cara de bona nena, jo passo per canalla, també.
No. És veritat, és veritat. Això és un avantatge en algun, a partir de certa edat, Laura.
Sí.
Ja, bueno, ara ja no puc dir al cine que entrada reduïda, perquè tinc 7 anys, saps? No, això ja no cole.
No, ja no cole, ja no cole.
Ja no cole.
Escolta, per cert, has anat al cinema?
Sí, claro.
Ah, oh, sí, claro.
Oh, no tan claro, no tan claro.
Sí, claro.
I què
sí
has vist?
Vaig anar a veure el Cascanueces, que com que me la van cancel·lar la setmana anterior, doncs pues vaig anar a esta.
Ah, és veritat, és veritat.
Sí, i la veritat és que...
Quan, no, espera, quants éreu a la sala?
No, més de 10.
Ah.
Home,
no
està mal.
Ull, sí, sí. Com ens conformem, més de 10.
Bueno, ves.
A veure, de què anava?
Depèn de la proposta, depèn de l'hora, no?
De què anava la peli?
Bueno, la pel·lícula està basada en la novel·la de Hoffman.
O sigui, és una pel·lícula d'aquelles que vas a veure amb ganes o que fa mandra abans d'entrar
allà? No, a mi la banda sonora m'interessa perquè Tchaikovsky m'encanta i visualment és una pel·lícula doncs, molt rica, no? Lo que passa és que, bueno, fluixeja una mica de guió. Ah.
Home, pues és interessant,
és important,
eh? Sí,
és important,
sí.
És important. Per això, bueno, sí, però no, saps? Visualment sí, molt rica, tal, molt ben muntada, perquè és Disney i això és una garantia que ja t'ho
veiem,
no?
És Disney?
És Disney, és Disney. Però la resta, pues, la veritat...
Bueno, vale, va, pues, quin, però, plat, bueno, quin plat li poses?
Van ser una hora 40, un temps raonable. Saps? Almenys no vaig estar allí dues hores i mitja veient algo, saps?
Sí. Quin plat?
I es feia farragós. Pues jo diria que és un plat de wok, saps? O sigui, bons ingredients, molt visual, però després no té més, saps? Són uns fideus amb verduretes.
Escolta, que currat avui, la Laura.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Un plat de wok.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt ben trobat. Ara que estaves dient això, estava recordant una pel·lícula que vaig anar a veure, que érem dos a la sala. Ah. Dos persones.
I us vau ficar junts o separats?
No, ens vam posar cadascuna una banda del pati de butaques.
Perquè a vegades és allò, estàs sol, ve una altra persona i se't posa just al davant.
Sí, no, estàvem bastant separats.
I què tal, us sentíeu riure o plorar? O...
És que era una pel·lícula molt rara, però això érem només dos. Llavors, ni una cosa ni l'altra.
Quina pel·li era?
Como ser John Malkovich.
Ah, molt bé, molt
fa
bé.
Fa uns quants anys.
Sí.
Escolta, si haguessis de dir un plat...
Ui, Ricard, doncs una cosa... No et sabria dir. No et sabria dir.
Crua,
una cosa estranya.
A mig fer encara.
Un bolet d'estos...
Una cosa estranya. Em va agradar, Em va agradar, però així no és per tots els públics.
Ja.
Mira, del 99, mare de Déu, que gran que sóc.
Sí, però escolta, ja fa 19 anys, eh? Ja fa 19 anys. Escolta, d'aquí un mes farà 20 anys. Tenim estrenes?
Sí, unes quantes, també.
I la setmana vinent, ja us avanço que com que no fem pont ningú, ni la Laura, no. Ni la Mònica, ni un servidor, nosaltres farem les estrenes divendres igualment, tot i que les cartelleres s'actualitzaran el dimecres.
Sí.
Que això ja ens va passar pel pont del 12 d'octubre, crec. O el de la Castanyada, no sé quin va ser.
Jo tampoc.
Però nosaltres, divendres.
Divendres ho farem, que la gent no anirà al cine abans, o sigui que...
No, perquè estaran tots fora, menys nosaltres
sí,
tres.
Sí, també pot ser.
Home, nosaltres sí anirem al cine, que farem la de Rompi Ralph.
Ah, és veritat.
El dia dimecres,
a Lleida, sí.
Dia 5.
Ah, Lleida, la setmana vinent.
Sí, a Lleida nosaltres estrenarem el Ralph Rompe Internet.
Correcte.
Ah, la nova de Disney, no?
Mm-hmm.
És de Disney?
Sí.
Molt bé, venga, per avui...
Doncs bé, avui començo amb una de terror, que es diu Cadàver. El títol original és The Possession of Anna Grace.
Hem de començar amb aquesta.
Oh, bé, bueno, m'he fet l'ordre que jo he volgut.
Ja.
Doncs bé, la protagonista és una noia que és escèptica i que treballa en un dipòsit de cadàvers, vale? Una noia molt de ciència, no? Llavors, en el seu torn de nit, a la morgue, doncs, rep el cadàver desfigurat d'una noia que ha mort mentre li practicaven un exorcisme. I clar, a veure, en el torn de nit, sola, amb la seva imaginació, amb molts sorollets, i, bueno, a veure, qualsevol escèptic o no, li agafa por.
A mi ja m'han agafat ara.
Clar, jo t'ho explico i ja t'hi fiques en situació, no? Doncs així la protagonista, juntament amb els espectadors, comencen a tenir visions terrorífiques que fan pensar que la força demoníaca que habitava en el cos del cadàver doncs s'ha escapat i persegueix a la jove treballadora de la morgue.
Mare de Déu.
Hi ha d'haver públic per tot, ja ho veig.
Mare de Déu, quan diu mare de Déu el Ricard...
És que jo ho sento, jo no vaig a patir al cinema.
Ja, yeah. a mi aquesta em fa una mica de mandrota, també us ho dic.
És que si em fa por ara.
No, però por no,
teniu
mandrota.
Més opcions.
Ensurs,
sí,
ensurs.
Va, doncs vinga, va.
Vinga, tindrem el Grinch, vale? Que és una pel·lícula d'animació.
El Grinch la fan cada any?
No. Ara t'anava a dir, és nova, o és un...
No, penso que l'última és del 96.
La posen cada any i ja està.
Ah, bueno, també, la posen cada any, això sí.
Doncs bé, és una... Bueno, són el doctor Seyus, que era un escriptor, es va fer una sèrie d'històries i un dels seus personatges, que ja és gairebé de la cultura popular, és el Grinch, no? Llavors, bueno, és un ésser pelut i verd, malcarat i que odia el Nadal, no? Cada any, doncs, la societat el pertorba amb exagerades celebracions, amb molt soroll i moltes llumetes, així. Jo sóc una mica Grinch, ara que ho estic llegint. Doncs, bueno, ell se n'adona que només podrà recuperar la seva pau i silenciosa solitud robant el Nadal. I per dur-ho a terme es farà passar per Santa Claus, no us sona una mica aquest argument?
Una mica molt, sí.
Doncs bueno, per altra banda hi ha una nena que té un esperit molt nadalenc i vol atrapar a Santa Claus amb els seus amics per donar-li les gràcies per tots els regals i l'ajuda rebuda. Llavors, pues bueno, aquí xocaran els interessos.
Bueno, això són pel·lícules de Nadal ja, eh?
Sí, ja,
sí, per ja s'ha obert la veda ja.
Sí, sí, sí.
Estic veient que li posa veu Benedict Cumberbatch al Grinch.
Sí.
Carai, doncs anem-la a veure en versió original, que val molt la pena.
Ja, el que passa és que les pel·lícules d'animació i de nens no les acostumen a fer en versió original, perquè clar, al ser una pel·lícula d'animació, a mi per exemple em va passar amb la Isla de Perros del Wes Anderson, té unes veus de doblatge que, entre les que està el nostre estimat el Bill Murray, està Scarlett Johansson, està gent potent, però clar, animació...
No arriben en versió original.
És complicat. Però bueno, jo l'animació japonesa per això m'és igual en versió original o en versió normal, perquè tampoc en japonès no entenc res.
És que no, canvia molt.
Doncs bé, tindrem també una pel·lícula que es diu Widows, viudes, que ens arriba del Regne Unit, i és un drama thriller sobre atracaments protagonitzat per quatre dones. Us aviso que venen moltes pel·lis de robar. Vale? O sigui, en el sentit que ve el Nadal, no tens un duro, se t'ha passat el Black Friday i dius, què hago? Pues voy a robar, no? Perquè, a veure... No? A veure, pues això. Doncs es tracta de l'adaptació de la minissèrie cinematogràfica homònima, Viudes, britànica, dels anys 80. En aquest cas, doncs, l'han ambientat a Chicago, però en l'època actual, i bueno, són quatre dones que no tenen res en comú, excepte un deute heretat per les activitats criminals dels seus difunts marits. Doncs així decidiran prendre's el seu destí per la seva pròpia mà i forjaran un futur on elles marcaran les seves pròpies regles, vale? Aquestes viudes. I, bueno, no pinta mal, tampoc. Tindrem també una altra pel·li britànica que es diu El hombre que inventó la Navidad.
Vinga, l'altra.
Està bé per nens. I és un film biogràfic de Charles Dickens, no? Vinculat amb el seu gran èxit, El cuento de Navidad, que, tot i que li va reportar certa fama, les seves obres següents doncs, van ser un fracàs. La pel·lícula està protagonitzada amb el Christopher Plummer en el paper del mític Mr. Scrooge, que és el dolent, l'àvaro aquell del cuento de Navidad, no? I, bueno, explica com tots els editors doncs, van rebutjar Dickens, motiu pel qual va veure obligat a publicar l'obra de males maneres i per pal·liar les seves dificultats econòmiques. I, bueno, ja de pas que s'hi posava, doncs, recordar als lectors el sentit caritatiu i el caràcter tendre, familiar i solidari dels Nadals. Està bé, la pel·lícula...
O sigui, aquesta és biogràfica, per entendre.
Sí, però és molt amable. És que no sé quin adjectiu utilitzar. Amable, jo crec que és amable l'adjectiu. Després tindrem Génesis, una pel·lícula que ens arriba de Hongria. Ojito amb les pel·lícules hongareses, que són rares, rares, És una pel·lícula una mica durilla i són tres històries reals que han passat al mateix país, a Hongria, no? Les històries es sostenen sobre nocions bíbliques en els conceptes de la família, no? És una dona que redescobreix la seva fe perduda durant la infància, una mare que fa tot el possible per salvar el seu fill del destí que ella va patir i la família d'un noi gitano que és assassinada i, bueno, la seva infància queda destruïda sense remei, la veritat.
Ui.
Això és de la loteria.
La loteria.
Pues no, senyors.
Ah, no?
Això és de la banda sonora del doctor Zhivago, que la gent no ho sap, però jo us volia il·luminar en aquest sentit.
Gràcies, Laura.
És que clar, a mi el primer que m'ha vingut a la ment és un
l'anunci de la loteria.
Volant.
Sí, pues sí, és la banda sonora de la que es va utilitzar de l'anunci aquell de Nadal, de la loteria.
El calvo de la loteria.
Correcte. I aquesta banda sonora la va composar el Maurice Jarre, que és pare del Jean-Michel Jarre, famós músic de música electrònica. ¿vale? És un oscaritzat, o sigui, té 3 Oscars, aquest tio. Està mort ara, no? Però el Maurice Jarre és un tio important i no el coneixem, i en canvi sentim això i diem, hòstia, el calvo de la loteria, sí, saps? Pues no, banda sonora del Doctor Zhivago, ja ho podeu apuntar a la vostra memòria també. Fico música francesa també perquè us explico Los fantasmas de Ismael, que és un drama romàntic francès que dibuixa un triangle amorós seccionat en el temps una mica, ¿vale? El protagonista és un director de cine que es prepara per realitzar la seva següent pel·lícula quan la vida li retorna a la Carlota, no? Que és la seva dona que fa 20 anys que va desaparèixer, que la interpreta la Marion Cotillard, no? Llavors, ell, que ja té una nova parella estable, doncs no sap què fer, ja que ell estava molt enamorat de la seva primera muller, però l'estima com si fos un fantasma del passat, perquè, clar, fa 20 anys que va desaparèixer i ara reapareix, doncs què fa? Llavors es crea una situació una mica rara, però molt profunda emocionalment, vale? És un drama romàntic.
Bueno.
Vinga, ficarem més banda sonora del Doctor Zhivago.
No l'he vist, per cert.
No?
No. El Doctor Zhivago no l'he vist.
És interessant.
Sí, la veritat, a mi m'agrada.
He vist el Doctor Strange, però el Doctor Zhivago no.
No té gaire a veure.
No, que no.
Bueno, també té bona banda sonora. Doncs bé, L'amor menos pensado és una pel·lícula que ens arriba d'Argentina. Com tota pel·lícula argentina, pues, ha de tenir un Darín entre el seu elenco, no? Pues Ricardo Darín protagonitza aquesta pel·lícula. És una comèdia romàntica sobre una parella que comença una nova etapa quan el seu fill s'emancipa, no? Se'n va estudiar fora i, bueno, pues el Marcos, que és el Darín, i Anna, que porten més de 25 anys casats, doncs entren en una crisi que els porta a separar-se. Al principi de la vida de nous solters, doncs tot els sembla fantàstic, no? Estan així recent separats i, bueno, és un període fascinant de descobriment. Però, bueno, aviat ella se n'adona de que també és una fase que se li fa monòtona, se li fa bola, i, bueno, i amb ell, per amb ell conèixer gent nova i construir noves relacions, pues, és una cosa que li fa molta mandra, també, i una mica de por. I, bueno, és com si es tornen a reenamorar, no se sabe, tal... interessant, interessant. Comèdia romàntica argentina. Tindrem també Miriam Miente, de la República Dominicana. És un drama adolescent sobre una noia de 14 anys que amaga un secret. Mentre la seva colla d'amigues, juntament amb les mares d'aquestes amigues, preparen una festa en plan My Sweet 16, saps allò de Felices 15 anys, doncs la Miriam ha conegut un noi per internet i no sap ben bé com explicar a la seva família que no és del seu estatus social.
Ah.
Llavors, doncs, està allà com a...
My Sweet 16, és veritat que és una xifra d'edat que, segons quins països, es celebra molt.
Sí, 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 es veu que es fan festasses, sí, així d'adolescents.
Vaig veure un reality per la tele, evidentment d'Estats Units, perquè si sí, són els reis, de barbaritats. Evidentment eren gent amb molts diners, però barbaritats. O sigui, de regalar-li el cotxe, però un cotxe que no veguis amb 16 sí, anys, a una sí, festassa sí, que no veguis, eh? Mm-hmm. Molt bé.
Uau, estic fascinada aquí amb la banda sonora que sona de fondo. Mm.
Què més?
Tindrem La Francesita, una pel·lícula que ens arriba de Xile. Títol original, Cabros de Mierda. Doncs pues bé, està situada al 1983.
A veure, La Francesita...
Cabros, sí. Cabros. Deu ser una expressió que tenen allí. Sí, sí, sí.
I l'han traduït com La Francesita?
Sí.
Jo, de veritat, un dia hem de fer un monogràfic de traduccions o adaptacions de títols, eh?
Clar, no tenia massa sentit no traduir aquest títol, però bueno.
És que no
doncs,
calia.
Doncs bé, està situada a l'any 1983 al país, a Xile, quan està dominat pel règim de Pinochet, no? I és un missioner religiós provenient dels Estats Units, doncs, que arriba al barri marginal de la Victòria i s'allotja a casa de La Francesita, que és una noia atractiva, amb caràcter i valenta, que lluita de forma clandestina per millorar les condicions de vida del seu país, ¿vale? És un drama polític una mica, però bueno, no deixa de tenir tocs una mica així picantons, no? El protagonista doncs es veurà seduït per aquesta noia i pels seus ideals que el portaran a posar en perill inclús la seva vida.
Vinga, que canviem de tercio. No es diu així?
Bueno, sí, canviem de tercio, és que us explico les estrenes d'aquí. Ah. Es fico Paco de Lucía, perquè la pel·lícula que us explico primer és Entre dos aguas, com aquesta cançó que sona. Mm. I, bueno, la dirigeix Elisa Quilacuesta, que ja va fer una primera pel·lícula. La seva primera pel·lícula es diu... Ostres, ja no me'n recordo. Ah, sí, La leyenda del tiempo, que com la cançó de Camarón, també. Us la vaig explicar allà el 2016 o 2015, ara no recordo. Doncs bé, la banda sonora d'aquestes pel·lícules és molt flamenca, ¿vale? I és algo que està molt de moda ara, o sigui que l'han tret ja quasi pensant ja en això, no? Es tracta de la seqüela de lo que us he explicat abans, que era un documental dramatitzat, ¿vale? La primera... Ah, del 2006 és la... No us ho vaig explicar llavors.
No.
Doncs bé, no
estàvem
us ho vaig
aquí,
explicar.
No estaves aquí encara.
No estaves de cos present.
Doncs bé, la primera va sobre un nen gitano, una família de cantaors que perd el seu pare de forma violenta i ja no pot cantar més, val? Se li va la veu. I en aquesta segona part, doncs, és el mateix protagonista, el Isra, que, bueno, ja és gran i acaba de sortir a la presó. Llavors es retroba amb el seu germà, que és un militar que acaba de tornar d'una missió de l'exèrcit, i es reuneixen a la illa de San Fernando, a Càdiz, d'on era Camarón, i d'on ells també són autòctons. Llavors aquest retrobament els portarà records a Marx, però també l'oportunitat de reconciliar-se i de tornar-se a unir com una família. És un, ja us dic, és com un documental, però que no és un documental, perquè és ficció dramatitzada. Bueno, però el format és rotllo documental.
Han volgut seguir potser una mica l'estètica del primer, però ja ho han... Ja és pel·lícula, per entendre'ns.
Sí. Llavors tenim Kinky Stars, també, que també és del rotllo, no? És a cavall entre el documental i la ficció. I ens situa als anys 70, entre els anys 70 i 80, les barriades de la perifèria madrilenya, on molts joves problemàtics es van abocar a la delinqüència. Canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics als barris obrers van conformar una societat marginal amb un imaginari i una història propis, no? I, bueno, aquí és on van créixer els anomenats kinkis, que van ser retratats a pel·lícules com Col·legas, Perros Callejeros, Yo el Vaquilla, El Pico, La Estanquera de Vallecas, El Luce Camino Revienta, Barrio, Navajeros, De Prisa de Prisa, o sigui, un munt de pel·lícules, jo n'he vist algunes, i la veritat és que aquest gènere no m'és del tot aliè a mi, no em desagrada.
La paraula kinky ha quedat al vocabulari popular, eh?
Sí.
Fa cara de kinky, és un kinky, és veritat.
Però tu el veus, no? Tu te diuen kinky i veus l'estereotip,
sí,
no?
Sí, sí.
És així. Doncs bé, tindrem també Durante la Tormenta, també és un thriller de ciència-ficció protagonitzat per l'Adriana Ugarte, que fa d'una noia que és mare i que està feliçment casada. Però una misteriosa interferència temporal provoca que li salvi la vida a un noi que va viure 25 anys enrere a casa seva. Llavors, les conseqüències d'aquesta bona acció de la noia, doncs, provoquen una reacció en cadena que fa que la mateixa protagonista es desperti en una nova realitat paral·lela on la seva vida no és la mateixa i la seva filla mai no ha nascut ni existeix, imagina't.
Carai.
Durante la Tormenta.
Et dic una cosa, també hi ha un Darín en aquesta pel·lícula.
Sí, Chino Darín, cert. Sí, que és el fill del Ricardo.
Els Darín estan a tot. Com Samuel L. Jackson.
Hi ha una pel·lícula similar també, que amb una tempesta es connecten pare i fill, crec que el futur i el passat, que són bombers.
És, bueno, aquest noi que fa la mateixa cara per tot, també.
Sí. El que fa de pare és el del Xip Prodigioso, per entendre'ns.
El Dennis Quaid.
Ah,
això mateix.
Que era bomber i el que fa de fill és policia. I parlen a través d'una radiofreqüència. Aviam, Laura. Bueno, Mònica, tu que tens l'ordinador més a mà, busca.
Vull dir el títol i no em surt
el nom.
És Frequency.
Frequency.
No l'he vist.
No l'has vist?
No.
Bueno, per una vegada val la pena, però sí.
A mi és que la cara de Dennis Quaid me genera violència, no sé per què.
Bueno, és la seva.
Te queden 30 segons.
És un tio que em cabria mal. Bueno, pues mira, els dos documentals que me quedin. Hotel Explotación, Las Kellys, sobre les treballadores que es dediquen a la neteja de les habitacions dels hotels, que el 2016 es van organitzar per reclamar els seus drets. I després Morir para contar, que és un documental que només s'estrenarà en una sala d'Alcalá de Henares i que va sobre la feina dels periodistes i corresponsals de guerra i els traumes que els hi suposa cobrir la informació dels conflictes bèl·lics. Jo us l'explico, encara que s'estreni a Madrid.
Només a una sala?
Clar, aviat la tindrem a les plataformes de vídeo sota demanda, però trobo que és important també
donar-li sortida. O sigui, amb sala només amb una, a tot Espanya, Alcalá de Henares.
Que jo sàpigui, sí. Però és un documental molt interessant, per ser conscients també de la realitat que viuen altres persones amb la seva feina. Vull dir, nosaltres a vegades pensem, hòstia, la feina m'absorbeix. Hi ha gent que s'està jugant la vida per la seva feina.
Sí. I tant que sí.
Doncs apa, que baixem la música. Aquestes són les estrenes i ara anem a posar a la prova la nostra experta en cinema.
Per ser un apunt, no hi havia pel·lícules de robatoris la setmana que ve que les pel·lícules de robatoris.
És la vinent. Vale, sí. Que sàpiguin, recordem-ho, divendres que ve aquí, a la mateixa hora, al mateix Bat Canal. Estrenes. Bé, doncs ara ve la banda sonora del dia. És fàcil avui, però bé, sona així, va.
West Side Story.
Molt bé.
Jo no l'he vist. O sigui, no? La cançó em sona, però no sabria dir quina pel·li era.
Però tens al cap aquella imatge d'una noia morena guapíssima cantant, movent molt, molt, molt la faldilla.
Sí.
Doncs és Rita Moreno, en aquest cas, l'actriu Rita Moreno, que interpretava Anita Palacio a West Side Story, del 61, la pel·lícula.
Hosti.
I no sé si ho sabíeu, però per 2019 hi ha previst un remake que dirigirà Steven Spielberg, i ella, Rita Moreno, també hi serà.
Ah. Tant, la pel·lícula és del 61 i Los Tarantos, que és la versió espanyola de West Side Story amb gitanos, és del... no sé si l'heu vist, però jo us la recomano, Los Tarantos. Per a mi és bona, bona. És del 63, dos anys després. Però l'argument és similar. Lo que en lloc de ser dos bandes a Estats Units, són dos clans de gitanos. Mm-hmm. I a mi em va agradar aquesta pel·lícula, la veritat.
Ha estat premi avui, per la Laura.
Sí, sí.
Home, la banda sonora és del Leonard Bernstein, pot ser? La de...
Ara què ens fas? La pregunta a nosaltres, això? És la venjança de la Laura González.
No, cap venjança.
Escolta, que ens hem quedat sense temps. Laura González, vas al cine? Sí? No?
Sí, vaig al cine, que estrena Suspiria, per favor.
Bueno, pues apa. Laura, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Sí, és Bernstein, Molt bé, Bernstein. Laura. Doble premi,
Doble premi.
Gràcies, Laura. Ricard, amb West Side Story arribem al final, tanquem setmana.
Sí.
Que tinguis bon cap de setmana, fins dilluns.
Igualment, una abraçada.
Here you are free and you have pride,
long as you stay on your own side.
Free to be anything you choose,
free to wear devils and shine shoes.
Everywhere grime in a man.
Doncs apa, ara sí, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb el nostre espai groc, on ja t'acabem de donar totes les propostes d'espectacles, de música, de cultura, de teatre, de cara al cap de setmana, perquè se't faci més difícil encara triar a veure on has de gastar el teu temps de lleure del cap de setmana. Com sempre, estem ben acompanyats avui, Mira, no seguiré cap ordre, o sigui, seguiré l'ordre meu visual, Comencem per la dreta, perquè la Marta Salla, que avui no ha pogut venir, em va dir, diu, jo t'enviaré un mag. Dic, bueno, vale, doncs enviem un mag. Ell és l'Adrià Codina i és conegut artísticament com el mag Adriaco. Adrià, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Però veig que... O sigui, l'únic que porta és que s'ha arromangat... O sigui, que no porta mànigues.
No.
Ja
és... M'agrada anar sempre descobert.
T'ho dic perquè això és típic dels mags, de, no, és que això ho porta amagat aquí. No, fora mànigues. No, això no porta... Ara, no portes cartes, no portes res, Però alguna cosa ens faràs.
Bueno, alguna cosa.
Alguna cosa, fer. Vale. La Puri Terrado, la directora de l'Auditori Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I vens ben acompanyada per la jove orquestra de Ponent. De fet, dos integrants, el Joan Carles Pérez. Joan Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la gerent, la Marta Guasch. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum de Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Mira, primer de tot, mira, ens quedem al Caixa Fòrum i a la Maribel la rebem així. Doncs recordeu que la setmana passada parlàvem d'aquesta activitat, espectacle familiar del que es titulava Un bosc a la paret, doncs això és un extracte,
Sí, sí, això és un trosset d'Un bosc a la paret, percussions inesperades, un concert que vam estrenar la setmana passada, que durant aquesta setmana hem estat oferint bolos pel públic escolar, i aquest dissabte, dia 1 de desembre, a les 6 de la tarda, oferim aquest espectacle en format familiar. És un espectacle totalment sorprenent, inesperat, en el qual irrompeixen a l'escena. A l'escenari de Caixa Fòrum Lleida, quatre percussionistes que transformen una habitació en un bosc. I, d'alguna manera, van interpretant el millor repertori de les peces de música contemporània, no? Tot utilitzant una sèrie d'instruments ben singulars, no? Cadires, armaris, pianos que en el seu interior s'hi col·loquen diversos instruments perquè sonin totalment diferents.
Home, deu fer goig, l'escenari de l'Auditori del Caixa Fòrum.
Sí, perquè...
He vist el vídeo i, escolta, és increïble,
Sí, sí, sí. L'escenari del Caixa Fòrum, aquests dies està totalment transformat,
clar.
No? I cada vegada doncs, que tenim doncs, aquest espectacle, ja sigui doncs, escolar i familiar, es transforma, no? Com dèiem, doncs, d'una habitació en un bosc totalment sorprenent i inesperat.
Doncs ja sabeu que la dita diu que de moltes vegades la vida no et dona una segona oportunitat. Doncs aquí al Caixa Fòrum sí, i ja ho vam anunciar. El cap de setmana passat va haver aquesta primera edició del bosc a la paret, i demà tenim aquesta segona oportunitat de veure el bosc a la paret, demà dissabte a les 6 de la tarda. Per tant, si ja teniu clar que hi heu d'anar, busqueu les entrades, que jo crec que s'esgotaran també.
Sí, sí, així és. Recomanem doncs, a tots els radioients que puguin adquirir doncs, les seves entrades doncs, a través doncs, de la web, caixaforum.es/Lleida, i doncs, d'aquesta manera doncs, asseguren doncs, la seva localitat. Sí que m'agradaria doncs, afegir doncs, que aquest concert que oferim doncs, en format familiar va acompanyat doncs, de material pedagògic, per tal doncs, de que un cop acabat el concert o prèviament al concert les famílies puguin treballar a casa seva doncs, aquest concert que acaben doncs, de gaudir.
Aquesta setmana la Maribel internament em va enviar un correu electrònic i em va fer feliç, perquè aquest mes de desembre, a més de totes les activitats i de l'exposició del Robert Capa i de tot el que gira entorn a aquesta exposició, que després en parlarem, torneu a recuperar un cicle de cinema que porta per títol Petits cinèfils, del qual ja l'any passat vaig gaudir només d'una funció, però que em va encantar, eh?
Sí, 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 així és. Aquest mes de desembre, concretament tots els diumenges a les 12 del migdia, Caixa Fòrum Lleida ret homenatge a Charles Chaplin. Hem programat doncs, un cicle doncs, de cinema recomanat o millor dit, doncs, adreçat doncs, al públic, als més menuts de la família, però en definitiva doncs, apte per a tots els públics, no? Amb la peculiaritat que cadascuna d'aquestes pel·lícules anirà doncs, acompanyada doncs, d'una presentació i un col·loqui per tal doncs, de desvetllar aquelles claus per gaudir doncs, més intensament de cadascuna d'aquestes doncs, pel·lícules. No? Llavors, començarem doncs, amb aquest diumenge 2 de desembre amb la projecció Tiempos Modernos, a les 12 del migdia, com deia, i en aquesta ocasió doncs, comptarem amb Alexandra Laudo. Alexandra Laudo és comissària doncs, independent, ha comissariat doncs, diversos programes de videoart i audiovisuals, i d'alguna manera doncs, com deia, ens desvetllarà les claus que ens permetran doncs, descobrir aquesta primera projecció que està centrada doncs, en els inicis doncs, del capitalisme, no? La pel·lícula doncs, llança un missatge d'advertència respecte doncs, a un capitalisme desbordant capaç doncs, de rebassar la humanitat doncs, dels treballadors, però sempre doncs, amb un to humorístic i també doncs, adreçat perquè tots puguem doncs, gaudir d'un doncs, diumenge doncs, totalment doncs, diferent.
Clar, és el que tenia el Charlotte, el Charles Chaplin, que et feia riure, però sempre tenia aquell missatge, i jo deixo-me que posi en valor un aspecte que m'agrada especialment d'aquest cicle de cinema Petits Cinèfils, i és que és una activitat totalment recomanable a famílies. Jo ho he provat amb la meva canalla i de veritat que surten encantats, perquè no només vas a veure una pel·lícula, perquè això ho pots fer a casa, ho pots fer al cinema normal, sinó que, per exemple, en aquest primer diumenge ens acompanyarà Alexandra Laudo, que de veritat, que les explicacions que et donen abans i després de la pel·lícula són magnífiques, perquè a la d'abans te'n marca una mica els temps en els que es va fer aquella pel·lícula.
Sí, sí, et presenta les pistes.
Correcte, i et dona pistes, i diu, fixeu-vos en això, i a l'acabar la pel·lícula en parlem. Uh-huh. I a l'acabar, escolta, t'acaben d'obrir els ulls de coses que potser ni te n'havies adonat, i la canalla gaudeix que no veguis, perquè, clar, els fa participar, els fa preguntes, els fa respondre. Escolta, els grans ningú aixequem la mà per vergonya, però els petits tots volen participar. És una experiència maca, diumenge a les 12 del migdia. Si habitualment aneu a fer el vermut, doncs aparqueu el vermut durant un mes, i aquests 4 diumenges de desembre podeu gaudir. A més, jo crec que és un cinema clàssic i que no s'ha de perdre de cap manera, que com són les pel·lícules del Charles Chaplin,
Ricard,
i en aquest format.
En tot cas, Ricard, jo penso que hi ha temps per tot, no? Per gaudir doncs, del cinema, i a l'acabar, doncs...
Acaba el vermut, i el diumenge, no, sí, sí. Si el fem més tard, no passa res.
Passa res.
Molt bé, escolta, abans he anomenat l'exposició del Robert Capa, que segueix a bon ritme, evidentment.
Segueix a molt bon ritme.
Recordem que hi ha les visites guiades al els caps de setmana.
Sí, cada dissabte doncs, a 6:45 doncs, del vespre oferim doncs, la visita doncs, en català. Per tant, doncs, demà dissabte, dia 1 de desembre, puntualment, a 6:45, doncs, l'equip educatiu doncs, de Caixa Fanum Lleida doncs, estarà doncs, preparat per oferir doncs, aquesta visita. I al igual que el dia 6, que és el primer dia doncs, d'aquest llarg pont
sí,
festiu.
Sí, el primer festiu, sí.
Així és, doncs, el dia 6, a les 12 del migdia, oferim doncs, una visita en castellà doncs, a l'exposició, no? Tenint present doncs, el públic doncs, de fora doncs, de la ciutat o de fora doncs, del nostre territori doncs, que visite doncs, la ciutat doncs, de Lleida.
Mm-hmm. Molt bé, doncs recordeu, demà tenim el bosc a la paret. Mira, marxem una altra vegada amb aquests sons. Tots aquests sons se'ls fan allí en directe, eh? Per tant, és la gràcia. Maribel, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
Doncs això ho veurem demà, eh? Demà a les 6 de la tarda, Puri. Bueno, un altre tipus de so, eh? Escoltarem a l'auditori.
I tant.
Un altre tipus de so. Un altre tipus d'espectacle, perquè demà dissabte a les 7 de la tarda la jove orquestra de Ponent està a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados. I què faran, Puri?
Doncs jo penso que faran repertori de gran espectacle. Tindrem una inspiració, que és els Estats Units, i faran la Simfonia del Nou Món.
Uh-huh.
Vull dir que, llavors, ja que jo penso que això són paraules majors...
La Simfonia del Nou Món, però que quan va ser escrita?
Clar, després...
Vull dir que no és el que vindrà, sinó que això ja ve de lluny, per entendre.
Es refereix als Estats Units, això del nou món.
Joan Carles, escolta, tu què toques?
El violí.
Violí. Marta, ja t'ho he preguntat 40.000 vegades, suposo, però què toques?
També toco el violí, també.
Molt bé. Jo sóc conegut per la meva falta de memòria, Puri. La Puri ja ho sap, no s'escandalitza.
Jo també m'oblido.
Molt bé. Escolta, expliqueu-me aquesta peça.
Bueno, és molt coneguda, realment la gent l'ha sentit en molts llocs, perquè si li dius amb aquest nom, doncs tampoc no se'n recorden, però segur que si la senten se'n recordaran, segur anuncis, ha sortit moltíssims llocs, el quart moviment és brutal. I realment té molta força, és una peça que jo crec que pot agradar a qualsevol, i bueno, la recomano totalment. Dvořák és un compositor també molt interessant. Jo crec que és això, sobretot la novena és la seva top, perquè ens entenguem. Mm-hmm. I sí, la recomano completament.
Jo fa 4 dies vaig aprendre com es pronunciava aquest nom, eh?
Dvořák. Sí.
Aquest és el que s'escriu Dvořák. Jo sempre el Dvořák i la Purim del Dvořák. Qui és aquest? Parlem del mateix o no?
Sí. Correcte.
Marta, escolta, explica'm, la jove orquestra de Ponent, perquè ja que us tinc aquí, què és de la vostra vida?
Nosaltres ja fa 7 anys que funcionem, des del 2011, i recentment, fa aquest repertori i l'anterior, tenim un nou director, que és Antonio Najara, que és alicantí. I bé, estem molt contents amb ell, tenim moltes ganes de fer nous projectes i sempre funcionem com una assemblea, per tant, tot el que s'acaba decidint a l'orquestra ve de la decisió dels 100 socis que som actualment, no?
Uh-huh.
I això, i ara mateix estem ja planejant els projectes del 2019 i esperem que surti coses xules.
Mm-hmm. Sí.
És aquesta?
Ah, aquesta, correcte.
Sí, això és.
Perquè a vegades... Tens
ara
tota
ens
la
somies.
Raó, veus, eh? No, perquè clar, podem estar parlant que és molt coneguda, no sé què, deixem-ho buscar.
Deixa't dir, pel nom no, però quan la sents...
Sí, aquesta fareu.
Aquesta.
És espectacular,
sí.
Aquesta.
És espectacular. Molt.
No, ho dic ara perquè la gent que ens escolti, de veritat, és d'aquelles peces de pèls de punta a l'auditori,
eh? Sí, crec que
de veritat,
molt
Nosaltres ens ho passem bé tant tocant com escoltant, també, perquè és que dius, ostres, això el públic ho gaudirà moltíssim,
sí,
perquè...
Sí.
Nosaltres mateixos ho gaudim.
A més, a un preu... Que qui no vingui és perquè no
vol. Això és el post-Black Friday encara?
Sí.
Perquè, clar, encara parlem de Black Friday.
Les entrades són a 10 euros, però estudiants, avis...
UDL, estudiants de música...
A 5 euros. A 5 euros. O sigui que el...
No, i tant.
Està pràcticament regalat.
Sí. A veure, aquí hi ha la voluntat d'aquests nois que han acabat la seva formació als conservatoris professionals de continuar tocant, de tenir un lloc on poder continuar. N'hi ha que són músics, com és el cas d'en Bey, però n'hi ha que senzillament el que volen és continuar fent una activitat musical. I a més ara s'han buscat un director. L'any passat, si et recordes, Ricard, van fer una prova a dos directors. I al final sí, se van quedar raó. Un dels dos, okay. O sigui, van fer un projecte en cada un. I per tant, aquest noi que tenen ara, doncs, amb ells els ha enganxat i bé, espero que això els hi doni una bona trajectòria.
Escolta, deixa'm que us pregunti. Mira, ja que esteu aquí, doncs farem preguntes personals, perquè jo no, a vegades, això no ho acabo d'entendre. Vosaltres heu fet la carrera musical, per entendre'ns? Això,
sí.
Això dels 6 anys i després...
Correcte, jo sí, jo m'hi vaig, o sigui, em dedico a això.
Quants anys has estat estudiant? Bueno, jo sé que no s'acaba d'estudiar mai, però...
Clar, realment són els 4 de la... Ai, 6 de la mandala, perdona, 6 del grau mitjà, que ara se li diu professional, i després el superior, que són 4 anys més.
O sigui, 10 anys. Els has fet a Lleida?
Vaig fer...
6, 12.
Sí, sí.
I 4, 7.
Perdó, això. Els darrers 4 no es poden fer a Lleida, o sí?
No, els darrers 4, si ho vols fer a Catalunya, només a Barcelona. Si no, has d'anar fora ja, doncs, bueno, o Sant Sebastià, o València, Castelló, Saragossa... I, bueno, jo vaig estar a Barcelona, al Liceu, i bé, doncs, bueno, després vaig acabar i em va sortir la feina aquí a Lleida, vaig vindre cap aquí, i jo ja coneixia algú de l'orquestra i això, de la Job, i llavors, doncs, bueno, m'hi vaig interessar, vaig anar-hi. La veritat és que em va agradar molt tot el projecte, tota la idea que tenien, és a dir, és això, és intentar fer música per tothom, tant per als que ens dediquem com jo, com per als que fan altres coses i simplement volen fer música amb el millor resultat possible.
La vostra finestra d'edats és similar? És a dir, la gent que componeu la Job...
Hi ha un límit, hi ha un límit.
Sí, és entre els 14 i 30 anys. Sí.
Tu ho dic perquè...
Jo soc el vell.
Però hauràs coincidit amb excompanys d'estudis.
No, perquè... No. El que passa és que tinc excompanys d'estudis que sí que ja estaven. El problema és que després...
Per decalatge d'anys, correcte. Però
com que no hi han acabat aquí a Lleida ells, pues no hi hem coincidit ara a l'orquestra. Però mentre estudiava allà em van parlar molt d'aquesta orquestra i per això també la coneixia. Però quan vaig venir aquí, pues vaig aprofitar.
Joan Carles, estàs amb d'altres projectes, a part de la Job?
Bueno, sí, després amb totes les orquestres que puc anar, evidentment, la setmana passada vaig estar a Girona, ara també tindré uns concerts a Igualada, i, bueno, típics concerts d'aquests també de cap d'any. Ara és l'època forta.
Puri, el tema dels violins, només hi ha un violí? O hi ha, o sigui, el violí de primera, els violins... Bueno, no sé...
No. Bueno, els violins són els violins.
Sí, ja ho sé.
I les diferents mesures, segons els nens, són més grans o més petits per adaptar l'instrument.
Però en una orquestra, quan s'hi col·loquen,
hi ha violins. Hi ha primers violins i segons violins. Això t'ho explicaran més ells.
No, per això, Joan Carles. Sí. No, jo les preguntes didàctiques li faig a la Puri, que és la que m'ensenya. Després us acabo de preguntar. Tu, Joan Carles, com et col·loques? Qui ets en una orquestra?
Bé, jo estic de concertino, que és el que estaria al davant, perquè ens entenguem.
Ah, val.
Bueno,
és el no, que... ho dic perquè també la gent que
és
ens escolti...
És el cap de l'orquestra, realment.
Un cop us ve a veure, diu... val, doncs mira, el Joan Carles deu de ser aquest que està aquí, no?
Sí, sí.
Correcte, doncs estic a l'esquerra del director, és a dir, al davant de tot, perquè ens entenguem. Veure, en realitat, la meva funció seria... entre una mica de... Bueno, emissari entre l'orquestra i director, perquè ens entenguem. Qualsevol cosa que se li diu a l'orquestra, és a dir, entre cometes ho he de dir jo, evidentment el director és qui té el contacte directe, i llavors pues, també alguna cosa que se li diu al director he de ser jo qui ho digui, i bueno, és una mica... més protocolari.
I fer tot el tema de les indicacions d'arcs, a veure, tots els músics mirem els concertinos per a saber què fem a part del director.
Sí, és molt important, sí, per això, per seguir també, evidentment, amb l'energia en què toques, és l'energia amb què en principi l'orquestra t'ha de seguir, és a dir, és això, és una mica el que hauria de ser la referència.
Marta, ja mane bé?
Sí, ho fa molt bé.
Sí.
No, de veritat.
Molt bé. Tu, Marta, has estudiat també música, vas començar aquí a Lleida.
Jo vaig fer el nivell elemental a l'Escola de Música de les Borges Blanques, que és del meu poble, i després sí que vaig fer el grau professional al Conservatori de Lleida.
però després jo ja no he seguit, jo no he fet el superior. Vaig fer una altra carrera i m'he dedicat a això. I llavors, com ha dit abans la Puri...
Només he estudiat música 12 anys. Només 12 anys, saps? Ràpid es diu això, eh?
Sí, però em referia que...
No, correcte, t'ho entès, sí.
Com m'ha dit, l'orquestra està formada per músics que sí que s'hi han dedicat i altres que han fet els estudis fins a 6è o altra gent que actualment estan estudiant al conservatori, i vull dir que hi ha aquesta barreja de gent, no? Alguns que ja no han volgut seguir estudiant, però sí que no volem deixar el nostre instrument i ens ho passem bé així l'orquestra.
Molt bé, doncs si els voleu veure, tu on estàs? A veure, o sigui, no, ja que sabem on està el Joan Carles, si estem asseguts de públic, mirem, hi ha el director... Per nosaltres, pel públic, a la seva dreta hi ha el Joan Carles.
No, a la seva esquerra.
Sí, a l'esquerra, clar.
No, del públic. A l'esquerra del públic hi ha el Joan Carles. Sí. Tu, Marta, on estaràs?
Jo estic dos cadires més enrere del Joan Carles, a la tercera fila.
Et posaràs alguna cosa que et puguem diferenciar?
No ho crec, perquè hem d'anar de color negre.
I podríem fer una aposta, has de posar un mocador de color blanc, sí, per exemple, digue, aquesta és la Marta. Bueno, però escolta, com vegueu, el Joan Carles, a més, és el que, abans de que toqui ningú, fas un primer toc, eh?
Bueno, dono la nota per a final.
Val, doncs dos cadires més enrere hi ha la Marta. El que passa és que és veritat que en un concert d'aquests no estem al públic per saludar, eh? Marta! No es pot fer això.
Quan acabem, el que vulgueu, autògrafs.
Molt bé. Demà dissabte, a les 7 de la tarda, és una cita interessant a l'Auditori Enric Granados, però és que, Puri, i teniu aquí al costat el Mac Adriaco, que dissabte està al Teatre de l'Escorxador.
A la mateixa hora.
Fa dues funcions, una a les 7 i una a les 9. Jo crec que dona temps,
A la de
les 9 jo crec que dona temps. Adrià, escolta, tu tens ho podem dir perquè clar, fa de bon dir, tens 18 anys. I a partir de certa edat a vegades has de preguntar, et puc dir l'edat?
No, home, 18 anys, ara jo crec puc presumir de l'edat.
L'Adrià té 18 anys però porta un bagatge de 10 anys a la màgia.
Sí.
Amb 8 anys vas començar. Però i com vas començar?
Doncs cada cap de setmana, quan baixàvem Montillet de Barcelona, feia un joc de màgia i jo deia, que era un joc que li havia explicat a mon padrí. I dic, però ensenya'm com se fa el joc de màgia que el vull fer. I no me l'ensenya. I no sé si va ser al cap de 7 mesos o així, que al final vaig acabar deduint com es feia el joc, però me n'havia menjat igual 20 o 30 caps de setmana que no me l'explicava.
O sigui que tu a dins, anava fent això.
Sí.
Escolta, i a partir d'aquí... Ara diré Marques, però que quan jo era petit era la més coneguda. Vas demanar als Reis la caixa de Màgia Borràs?
No.
No?
No.
Diu Màgia Borràs, diu qualsevol altre...
No, jo sóc una mica trencador. La gent normalment comença amb el Màgia Borràs, però no, la realitat va ser que vaig començar amb aquest joc i llavors sé que tenia... O sigui, vam fer una actuació amb uns amics de la colla, els vaig fer el joc aquest i un joc que m'havia comprat a la seva vella, amb una fira medieval que feien... I jo els vaig començar a fer, i els altres van començar a fer jocs amb el Màgia Borràs. I, clar, el meu era el bo, clar. I els altres feien el Màgia Borràs, que era una mica el dolent, i a ells els hi fallaven i a mi no. I jo els vaig dir, ui, aquí passa algo. I llavors, a partir d'aquí, vaig informar de quina associació hi havia a Lleida, que és l'Associació de Mags Il·lusionistes de Lleida, i vaig començar a fer... vaig entrar, vaig tenir que fer unes proves, m'han acceptat, i llavors m'ha semblat...
Ah, vas haver de fer unes proves?
Sí, ja no n'hi ha proves.
No cal ni que m'hi presenti. No, però vull dir que has de fer un truc teu o desenvolupar un truc?
Sí, un no... O sigui, bastant, llavors sobretot també te fan preguntes de llibres amb els que t'has llegit, perquè no sigui una persona aquestes que aprèn dos jocs per internet i se'n vagi a tirar. O sigui, que sigui una persona que realment li interessi, que sàpigui els referents en la màgia, que s'han de seguir, i coses així. I després que també tinguis molta soltura, sobretot en parlar i en tractar la gent, perquè és important.
Ja us avanço que quan he presentat a l'Adrià al principi de l'espai, he dit, no porta res, ni mànigues, ni cartes, ni res, i ara ja ens ha tret una baralla de cartes aquí damunt de la taula, eh? Dic, sí, perquè sí. Arribarem a les dues segurament amb un... Sí. Home, suposo que no ho has fet per fer la foto, vull dir que suposo que ho farem anar.
Sí.
Escolta, quin és el teu mag referent, així famós? O quins?
A nivell nacional, som molt fan del McLary, ens coneixem personalment, i és una persona que jo recordo, el 2008, quan just començava, que va presentar un espectacle a la Llotja, i, jo vaig escriure allò que escrius al diari, i li vaig escriure una carta, que havia flipat, m'havia deixat flipat, i ara, jo veig el que fa ell i el que faig jo, i dius, després de 10 anys, faig el mateix que fa ell, amb altres formes, però els mateixos jocs. I per mi és un referent perquè sempre m'ha agradat. És una persona que has de saber que vas a veure el McLary, perquè té una personalitat molt directa, o sigui, quan diu les coses va putejar amb una persona, però ja està, o sigui, la persona... Sí, no, és veritat. La persona que ella...
Bueno,
jo, si
ja
fos ella,
ja fas bé de dir-me que em ficaré a la darrera sí. fila, o sigui...
Bueno, també el va buscar, ah, també. La darrera fila. Però és una persona encantadora, que és molt majo i fa jocs de màgia espectacular, i a part sap tractar amb la gent.
Busqueu al Facebook el Mac Adriaco, que té plana al sí. Facebook, no sé si tens plana...
Facebook, Twitter i Instagram.
Molt bé, doncs busqueu-lo a les xarxes socials. I ho dic perquè l'Adrià, clar, evidentment tu ja portes 10 anys, ara en tens 18, i sobre els escenaris m'has dit que des dels 10.
Des dels 10 anys, sí, sí. Recordo el primer...
Els 10, amb carinyo, feis poc bulto damunt de l'escenari, un nen bueno, de 10 anys.
Ja començava a portar coses grans, i si portes coses grans també te fas una mica tu gran. I me'n recordo que la primera que vaig actuar va ser per la Marató de TV3, que me van demanar a Artes de Lleida, i claro, era que passava de sopars familiars de fer màgia amb 20 persones a 1.000 persones, un teatre ple. O sigui, ple que no hi cabia ni una persona, hi havia gent a fora esperant. I no...
Quin tipus de màgia fas?
Bueno, toco normalment totes les disciplines. L'únic que no m'agrada és màgia amb monedes. Billets sí. O sigui, passa les monedes, passa els billets. Perquè jugues amb més diners. Però faig màgia de prop, tot per lo que és... Me diuen que treballo a la BBC, Bodas, Bautizos i Comuniones, i... I llavors també faig màgia de prop per lo que són bodes, màgia de prop així per les taules, i després tinc un espectacle que és de close-up, que és més per a comunions, aniversaris i això, i ara presento aquest espectacle, que es diu L'Esperit de la Màgia, que recull 18 il·lusions que fan honor als 18 anys que he fet aquest any.
Això és el que veurem demà a l'Escorxador, eh?
Que l'estreno aquí, és un espectacle que l'estreno aquí. I llavors, bueno, combino alguns jocs que he portat fent durant la meva carrera professional, juntament amb altres de nous, i els que he fet durant la carrera professional, perquè la gent, com que hi ha bastanta gent que me segueix ja, que ve a tots els espectacles, els he modificat tots i modernitzat perquè tornin a gaudir una altra vegada.
Escolta, què estàs estudiant? No, bueno, és a dir, em vols fer carrera professional? Sí. Bueno, ja ho és professional, però vull dir, vols acabar dedicant-te sí, 100% sí. a ser mag?
Sí, perquè és una cosa que realment disfrutes. Hi ha molta gent que diu, és això per anar a fer 4 jocs a la gent.
No, escolta, que hi ha mags molt importants que...
Sí, no
paren, eh?
Sí, sí, a part... bueno, jo crec que si les coses se fan bé, com dic jo, sempre funcionen. I lo important és saber tractar bé el client, ser amable amb la gent i saber tractar. I jo crec que això t'obre moltes portes.
Escolta, ens queden 4 minuts. Vull que ens facis el truc, però abans has parlat del McLary, has parlat de l'Associació de Mags de Lleida, sí. però suposo que et mous ja més amunt, és a dir, a trobades sí. nacionals i internacionals,
sí,
fins
sí,
i tot.
Sí, sí, sí. Bueno, l'Associació de Mags Il·lusionistes de Lleida hem entrat dins de la Societat Espanyola d'Il·lusionisme, amb la qual estem a dins de tota la societat que hi ha de mags espanyols, i després també em moc sobretot amb congressos i conferències que fan arreu del món. He estat a diversos llocs amb conferències, i llavors és anar a aprendre i anar sumant. Uh-huh. I cada cosa que aprens i sumes, doncs mira, una cosa més que t'emporta a la butxaca.
Escolta, què t'agrada més, tele o espectacle?
No, tele no, ho repudio perquè si portes els mags aquells en un teatre no te saben fer res. Amb la tele se poden fer miracles.
Ah, caram.
Sí, no, jo m'agrada la màgia que la veus en directe.
Bueno, va, tens a la Puri aquí al davant, que si li vols fer un truc...
l'anem a molestar una mica.
Jo estic aquí a l'altre costat, i no...
Mira, Puri, te demano que guardis aquest sobre, val? Sol que el que faig és això. Jo us miro, us vull ensenyar...
Però el guardo.
No, guarda'l aquí, vigila. Sobretot que no l'obrin, eh?
Sí, o sigui, li ha donat un sobre tancat.
Sí, un sobre tancat. Llavors, aquí tinc una baralla de cartes, piques, cors, trèvols, diamants. Els espectadors no l'estem veient, però...
No, però jo sí, l'ha obert tota.
Ho veureu, sí. Llavors, tinc aquí... Hi ha 13 cartes per 4 pals, piques, cors, trèvols, diamants. Llavors, 13 per 4... 52 cartes, no cal que multipliqueu. Llavors, mira, jo el que faré és... Agafaré les cartes i el que faré és anir passant cartera així, i quan tu voldràs diràs, però esto puede estar, però espera, abans de que s'acabin, llavors, depèn d'on paris, miraràs una carta...
Ja està fent a la Marta, eh?
Sí, o miraràs una altra, vale? Quan tu vulguis, prou, stop o basta, sí? Epa, eh? Ui. Sí? Abans de que s'acabin, si pot ser. Aquí, mira, tenim una carta, sí? Vull que la vegueu. És el set de cors, l'ensenyem als espectadors, que ho està fent una foto, el set de cors. El dos de cors no et serveix.
No.
No, vols el set de cor, sí. Vale? La típica que vol anar a putejar el mag, eh? No passa res. Mira, perquè vull ensenyar una cosa. Vull que vegueu que aquí dins tenia el sobre aquest tancat amb cel. Mira, l'obrirem així una mica la brava. Perquè vull que vegueu una cosa. Aquí dins jo el que havia fet, hi havia col·locat 4 cartes, sí? Llavors, Xubi, què vegueu? La primera carta, sí, és un as de cors. No és un as de cors, però bueno, els cors ja semblen, no?
Ja surten, no, sí.
Sí, no anem tan malament. No. Llavors, la segona és un 2 de cors. Diuen que la tercera va la vençuda, però no, tampoc. És un 3 i un 4. No te serveix cap d'aquestes? Bueno, no passa res, mira. Perquè podem fer una cosa, agafem la carta aquesta i la passem així. La passem per damunt. I vull que veguis que totes les cartes exactament formen el que seria el 7 de cors.
La carta del 7.
Pel darrere.
Ui, que fort.
Això s'ha de veure, eh? Perquè si no... O sigui, de les quatre cartes les ha girat i munta un 7 de cors. Ai, realment, sí.
Molt
bé.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs ens ha obsequiat amb aquest truc aquí en directe a l'Adrià, que t'ho agraeixo. El demà dissabte al Teatre de l'Escorxador, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre. Busqueu-lo també a les xarxes socials, el Mac, sí, Adriaco.
Jo proposo que fem algo amb música de l'orquestra i el Mac Adriaco.
Pues, escolta,
sí,
surten sinergies, Adrià, surten sinergies molt importants d'aquest espai, ja, les coses com siguin. Adrià, escolta, que ha estat un plaer, molta sort i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
També ha estat amb nosaltres la Marta Guas, que és la gerent de la Job. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I el Joan Carles Pérez, de... Bueno, és el... Espera, el concertino.
Molt bé,
concertino,
sí.
Violinista de la Job. I que ja hem vist doncs, tota la vida que porta darrere del tema de la música. Joan Carles, gràcies, que vagi molt bé demà.
Gràcies a vosaltres.
I els demés, bon cap de setmana, Puri.
Igualment.
Nosaltres que ja arribem a les dues... Crec que ha estat bé, això, del Mac. Escolta, aprofiteu el cap de setmana, que us hem donat moltes propostes, jo sé que massa i tot. Ulla a la carretera i tornem dilluns. Estarem ja al mes de desembre, 12:20, puntuals aquí. Salut.